Test, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 19 del Mussol Maltès, el segon dedicat al noir made in Japan, aquest noir en el que sembla que no passa res i passa de tot. Com algú va definir molt bé, és la calma en acció. Al fascicle número 6 ja us vaig parlar del noir made in Japan i us recomano recuperar-lo i escoltar-lo per posar-vos en antecedents. En ell parlava de la novel·la El lagarto negro i de com es viu l'apassionant duel de dues ments privilegiades. I per això avui us he de parlar d'en Keigo Higashino. En Keigo Higashino és un prolífic autor japonès de novel·la policiaca i de misteri nascut a Osaka el 4 de febrer de 1958, de signe Aquari. Un enginyer que ha triomfat escrivint novel·la policiaca i que el 1985 va guanyar el premi Edogawa Rampo, a més d'altres, i d'haver estat finalista en molts més. Moltes de les seves obres han estat adaptades al cine i a televisió en la tradicional interacció entre els diferents mitjans, o sigui, literatura, manga, anime i live action al cine. Són molt habituals al Japó. I d'ell cal que us parli de la novel·la La devoción del sospechoso X, que aquí va publicar Edicions B, una obra del 2006, guardonada i portada al cinema amb aquesta banda sonora.
Ni si sei de tan Pa men da kai zhou chu mai Huan zhuo ren hai fu qi fan 没人能置身事外谁是你的意外不断怀疑如何是
La novel·la La devoción del sospechoso X és, per una banda, una obra que exemplaritza de forma magistral el que us deia al començament de que la novel·la policiaca i de misteri japonesa és la calma en acció. I, per altra banda, presenta una de les característiques del noir japonès, que és l'enfrontament de dues ments brillants, tal com us vaig explicar en la primera entrega. Yasuko Hanaoka és una mare divorciada que veu com els seus pitjors malsons poden tornar a convertir-se en realitat quan el seu exmarit, un home egoista i violent, se li presenta a casa. A les paraules li segueixen els fets, i mare i filla lluiten per salvar literalment la vida, acabant precisament amb la del visitant, que cau mort. Ishigami, el veí, un jove i brillant matemàtic, s'ofereix per ajudar i encobrir el fet, i quan la policia investiga, sembla que no hi ha on agafar-s'hi. Però el detectiu Kusanagi sospita d'una coartada tan perfecta i demana ajuda al professor Galileu, un antic company a l'universitat d'Ishigami, i és aquí quan entra l'enfrontament de dues ments brillants. La novel·la va evolucionant de forma lenta però imparable fins a desembocar en un final que sorprèn d'una forma absolutament inesperada. És una novel·la més que recomanable, com també menjar una safata de bento mentre es llegeix. Un bento que té molta presència a Japó, i per descomptat, també en aquesta novel·la. I la seva presència cultural fa que tingui la seva pròpia cançó infantil i que músics coneguts de jazz el considerin també en el seu repertori. Us poso un tall d'una actuació en directe a Múnich, el 1995, del vibrafonista Gary Barton i el pianista Makoto Ozone, interpretant precisament Bento Box. Bento és una ració de menjar preparada per emportar i que sol ser dinar habitual en la gastronomia japonesa. Dins una safata compartimentada s'hi sol posar arròs, verdures i peix o carn. Els ingredients poden estar arrebossats o fregits, cuits o en cru. I la presentació sol ser molt acurada, tant en les formes, tal com estan tallats els productes, com en la combinació dels colors. El sushi també està present en el bento, en les seves varietats més habituals, com són els makis, els uramakis, nigiris, oshis i les paperines d'algues farcides conegudes com osomakis. Per tant, podeu composar la vostra safata de bento amb allò que més us agradi. I un cop tingueu la safata al costat i el llibre a la mà, faltarà donar-li l'ambient adequat amb música. I cal que de fons tingueu a Hideaki Hori, un sensacional pianista i magnífic intèrpret de jazz japonès amb més de 21 CDs publicats i del qui he seleccionat un tall de la cançó Pure Imagination, o sigui, pura imaginació. I no conec una altra paraula millor per descriure tant el noir made in Japan com la seva gastronomia. Thank you. I continuant amb la lectura, una altra novel·la remarcable i també de tall intimista és El ladrón, de l'escriptor Fuminori Nakamura. Un moment, faig una nota a peu de pàgina. He dit detall intimista com si fos una excepció, quan en realitat és el més habitual en la novel·la policiaca que conforma la manera de fer el noir made in Japan. Dit això, continuo. El ladrón, us deia, de l'escriptor Fuminori Nakamura. Nakamura, nascut el 1977, és de la nova fornada d'escriptors japonesos que no para de sorprendre i també de guanyar premis. La llàstima és que aquí només s'ha traduït El ladrón, però mirem-ho pel costat bo. S'ha traduït una gran novel·la i la traducció de Raquel Muñoz Caridad per l'editorial Quaterni és d'una gran sensibilitat. El ladrón va d'un carterista que deambula sol per Tòquio a la cerca de víctimes descuidades. Fa temps va haver de marxar de la capital i ara que ha tornat, torna també al passat que semblava oblidat. Una història intel·ligent i filosòfica amb vessant existencialista. És un thriller sobre la vida i accions d'un carterista i la influència del destí en la vida de les persones. Us atraparà per la seva aparent senzillesa que amaga una despietada manifestació de fins on pot arribar la perversitat humana. La trama discorre lentament i al final, que potser no satisfarà tothom, és el però el que demanava i el que necessitava la novel·la. I si hi ha un saxofonista de jazz japonès que no es pot deixar de conèixer, és en Sadao Watanabe. Nascut l'1 de febrer de 1933, de signe Aquari, de ben jovenet es va veure atret pel jazz degut a la forta influència cultural derivada de la presència estatunidenca de postguerra a Japó. I tot i que ha passat per tots els estils, pel que més se'l coneix és per la seva inclinació cap a la bossa nova i l'estil calent del jazz californià. Us poso un tall de la cançó California Shower. I després de parlar-vos d'un lladre carterista, i sense moure'ns d'aquest ofici, aprofito per comentar-vos un còmic que en la seva traducció du el mateix nom, El carterista, editat per ECC Ediciones el 2017. La trama transcorre en el Japó antic, quan els samurais exercien ostentació de poder i reclamaven respecte. I si he dit l'ofici de carterista, és perquè en el còmic, els carteristes, es consideren uns professionals de l'art del robatori. Ho entenen com un art per la destresa que precisa fruit d'hores i hores d'entrenament. Els autors són el guionista Kazuo Koike i el dibuixant Goseki Kojima, dos dels mangakas és així com s'anomenen els autors de manga, dos dels mangakas, deia, més importants d'aquest medi d'entreteniment i comunicació. uns autors quines obres han influït en occidentals que en són tan reconeguts com, per exemple, el dibuixant de còmics Frank Miller, l'autor de Sin City, un còmic portat al cine amb un tractament gràfic agosarat i impecable pel director estatunitenc Robert Rodríguez, que si encara no heu vist, no sé què esteu esperant, i també han influït en el cine d'un altre director de culte, com és en Quentin Tarantino, de quines pel·lícules no cal que us digui gaire res. El carterista és una obra en dos volums que ens explica la història d'en Curó, que va a la recerca de la seva venjança. Una venjança que assaborirà lentament, sense cap mena de misericòrdia, per altra banda, com ha de ser. Les raons que el porten a emprendre aquest camí són tan poderoses com inqüestionables, i malgrat la violència que desferma, aviat guanyarà les nostres simpaties. Si els autors, deia, han influït en els films de Tarantino, res millor per il·lustrar aquest còmic del carterista que un tall musical extret de la pel·lícula Kill Bill, que és la consagració de la venjança per excel·lència. La peça sona quan, després d'una monumental batalla contra membres de la Yakuza, es produeix l'enfrontament a mort entre la Mamba Negra i Mukasey, interpretades respectivament per Uma Thurman i Lucy Liu. És de nit i estan avant. Neu blanca per vestir el dol. Una altra novel·la molt recent que val la pena comentar és la que du per títol Tren Bala, aquí editada per Destino i escrita per Kotaro Isaka i publicada per primer cop al Japó el 2010. Remarco la data, 2010, perquè us adoneu que la novel·la policiaca japonesa ens està arribant amb molt retard. Aquesta novel·la és el que aquí anomenem thriller. La novel·la té un ritme accelerat, girs de trama inesperats, sorprenents i fins i tot carregats d'humor negre, personatges molt carismàtics o directament histriònics i flashbacks i especialment un final que tomba d'esquena. L'argument va de la coincidència, que no és fortuïta, com es veurà en avançar la lectura, de cinc sicaris, cinc assassins, que viatgen en un tren, un Tohoku Shinkansen Hayate. Faig una nota al marge. El Shinkansen és el tren d'alta velocitat a Japó i que aquí coneixem col·loquialment com tren bala. La línia de la novel·la, la Tohoku Shinkansen Hayate, cobreix el nord de l'illa principal de Japó, dita Honshu. O sigui, és el que aquí coneixem per Japó. I és on es troben les principals ciutats conegudes a Occident, com Tòquio, Kyoto, Hiroshima, Fukushima i Osaka, només per nomenar les que ens són més conegudes, més properes. Continuo amb la novel·la. La coincidència o no, com us deia, de cinc assassins en el mateix tren, evidentment no pressuposa res bo ni un viatge tranquil, com així acaba sent. És una novel·la molt dinàmica, molt divertida i molt entretinguda, que no podeu deixar de llegir. I ara una peça musical, Sukiyaki, interpretada per Kyu Sakamoto, i tot seguit us explico el perquè l'he triat. Namida
こぼれないように思い出す春の日ひとりぼっちの夜上を向いて歩こう星を数えて思い出す夏の日ひとりぼっちの夜幸せは雲の上に幸せは空の涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜
La cançó que acabem d'escoltar, una balada romàntica i una mica empalagosa, no cal faltar a la veritat, forma part de la soundtrack de la pel·lícula Tren Bala, que és l'adaptació que ha fet Hollywood de la novel·la que us deia del mateix nom i que protagonitza Brad Pitt en presència de Sandra Bullock, dirigida per David Leitch i estrenada el 2022. El viatge del tren Dohoku Shinkansen Hayate triga en el trajecte més directe 2 hores i quart, per tant, pràcticament el mateix temps que dura la pel·lícula. O sigui que us podeu imaginar que la seva trama va a la mateixa velocitat que la del tren, o sigui, alta velocitat. Els guionistes americans, que d'això de rendibilitzar cada minut de metratge són els amos, han suprimit tots els passatges de la novel·la que apunten a aquell intimisme que us indicava com a característica del gènere policial japonès, i han deixat només els passatges d'acció que, a més, han potenciat. La pel·lícula resulta, doncs, entreteniment pur, carregada de violència però presentada amb un tractament tan humorístic que resulta divertida i no pas desagradable. I és tan recomanable com escoltar Yukiko Akagi, una pianista de música clàssica que ha aconseguit unificar els crítics occidentals i orientals que la avalen com una de les millors intèrprets del moment actual. Amb una clarividència innata i una enorme vitalitat quan s'asseu davant les tecles, aconsegueix que la vibració aèria de les notes musicals quasi es pugui visualitzar. És una artista totalment entregada i molt vehement. Per aquest fascicle, he escollit un moment musical titulat Pagodes. I encara que el seu nom es refereixi a una construcció oriental, la composició és de Claude Debussy, del 1903, i que va compondre a partir de la difusió d'estampes orientals quan la corrent artística de l'orientalisme va arribar a Europa. El tall musical fa referència al soroll del temps horari quan passa entre els arbres i quan llisca pel cel entre els núvols.
Thank you.
I per anar acabant, faig un tomb de 180 graus per parlar-vos d'una novel·la policíaca que transcorre a Tòquio i que ben bé podria ser noir made in Japan, tret que està escrita per un dels nostres i editada per Valhalla Ediciones. Es tracta de Haiku per un cadàver, de José Antonio Bonilla, una novel·la de denúncia molt colpidora. Haiku per a un cadàver és una novel·la negra social que incideix i denuncia l'alta inclinació a beure alcohol en acabar la jornada laboral, la misogínia en els llocs de treball, el pagament a noies joves per acompanyament, que no implica necessàriament relacions sexuals, i tot relacionat amb l'obligatorietat moral, tot i que il·legal, a treballar moltes més hores que les reglamentades fins literalment l'extenuació que porten molts cops al suïcidi. Un d'aquests suïcidis, que potser no ho és, desencadenarà una investigació policial que posa al descobert una realitat que s'amaga sota la capa del silenci i la vergonya col·lectiva. Una societat agredolça, com aquesta peça, un clàssic, Canyella i Clau, interpretada per Tadayuki Group. Nova nota a peu de pàgina, a propòsit del títol, Haiku per a un cadàver, i és fer-vos 5 cèntims, per qui no ho sàpiga, del que és un haiku. Un haiku és una composició poètica japonesa que consta de 3 versos que normalment parlen d'aspectes relacionats amb moments de les vivències personals, com una impressió davant una ventada, el soroll de la pluja o la caiguda d'unes fulles, o també parla d'aspectes quotidians com el fum que desprèn una tassa de te o la percepció de fred que proporciona una finestra oberta. Són moments eteris, de difícil descripció però fàcils d'imaginar. La redacció es composa de 17 síl·labes estructurades en 3 versos de 5, 7 i 5 síl·labes respectivament. I us en poso un d'exemple extret precisament de la novel·la esmentada. Noches de Tokio. Amor, muerte y dolor. Revelaciones. I amb aquest haiku acabem per avui. Gràcies a Beatriz Aguilar per fer màgia a les vies de so i a vosaltres per escoltar-me. Estigueu a la White i no us perdeu el proper fascicle. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.